Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per avançar amb els intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat. El grup parlamentari a instàncies de Junts per Sant Cugat insta el govern a exigir al govern espanyol la signatura del conveni per l'execució dels dos intercanviadors abans del segon trimestre de 2025. Amb el conveni signat, la Generalitat podrà encarregar els avantprojectes a ferrocarrils i així fer realitat una demanda històrica que millorarà significativament l'articulació ferroviària del Vallès, segons ha assegurat el partit en un comunicat. El risc de caiguda d'un pal de telèfon en mal estat provoca el tall del camí del Mas Roig a Mas Fuster entre els carrers de Colombina i Pont, segons informa l'EMD de Valldoreix. El tram d'aquesta via valldoreixenca restarà tallada al trànsit a l'espera que la companyia pugui substituir-lo i no suposi cap perill per vehicles i vianants. La West de tenis taula ha sumat 3 medalles de plata al torneig estatal disputat a Tarragona. Mariona Moner en juvenil, Tianxian Zhou a infantil i Cristian Callejo en cadet han finalitzat en segona plaça en aquesta competició que ha reunit els 40 millors jugadors i jugadores de l'estat espanyol. 8 palistes santcugatencs han participat en aquest campionat estatal. I l'atletisme santcugatenc ha sumat també 3 medalles de plata al Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Gallur. Jael Bestué ha finalitzat subcampiona a la prova dels 60 metres llisos amb una marca de 77 segons i 18 centèsimes. Bestué ha ocupat el segon esglaó del podi després que la guanyadora Maribel Pérez es decidís per la foto finish. Elda Romeva també ha sumat una medalla de plata al triple salt amb un registre de 13,22 metres. I finalment, Clara Fernández ha aconseguit la segona posició al salt de perxa amb una marca de 4,25 metres. L'atleta del Club Muntanyenc amb discapacitat visual, Marc Givert, ha reivindicat la figura del guia com a principal referent per aconseguir bones marques. Givert, vigent campió de la mitja marató i de la marató de Barcelona, ha visitat el programa Esport en Marxa per explicar com l'atletisme l'ha ajudat la seva incapacitat laboral atorgada fa 5 anys per la pèrdua de la visió. L'espai radiofònic també ha repassat l'actualitat de l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat a través de la directora del club, Cristina Muñoz, i el torneig de rugbi Jonreca amb l'organització del campionat, Joan Llata. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora ja podem donar part normalitzada a l'autopista AP7, després d'un accident amb 2 camions i un turisme implicats a Sant Cugat del Vallès aquest matí, tocant al migdia en sentit sud, que ha obligat a tallar l'autopista una bona estona i ha generat fins a 12-13 quilòmetres de cues. Un cop s'han pogut retirar tots els vehicles, ha anat obrint carrils i la circulació ha anat normalitzant. Ara, en aquest moment, ja amb trànsit ja totalment normalitzat en tot aquest tram de l'autopista AP7, només hi ha intensitat a la zona de Barberà, un punt habitual en sentit sud en aquesta autopista AP7. On ara sí parlarem d'aturades, de moment puntuals, és a la B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un carril callat i aturades entre Molins de Rei i aquest punt. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Des dels 15 anys en viu fora de casa i ara amb 22 la trobem a Zuric. Sempre va saber que volia ser pilot, des dels primers viatges amb avió amb els seus pares. I va aprofitar i va aprovar amb bona nota l'examen de l'Agència Aeroespacial Europea. La nostra convidada, la castellarenca Ivette Clapés, estudia per ser pilot comercial. La tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
I bé, ara la Carme explicava una mica la teva trajectòria. Ets molt jove, vius a Zuric. Quin és el teu objectiu vital?
El meu objectiu vital és aconseguir, bueno, acabar aquesta carrera de pilot i poder viure a Suïssa, a Zuric, i que em donguin la plaça en Suís. Encara que primer no poder treballar en Suís perquè necessito hores d'experiència sent pilot comercial, però si hi ha altres oportunitats, també com a seu a Zuric, que seria Edelweiss, Helvètic, i això seria ja un somni, poder treballar a Zuric.
Ets molt joveneta i a mi m'agradaria saber també quan vas decidir o quan vas pensar que seria doncs, un projecte de futur el fet de ser pilot, no?
Des de tota la vida havia volgut ser pilot. Jo només havia pensat en ser o pilot o azafat o controlador aeri, però volar i en si sempre m'ha agradat molt. Jo me'n recordo que quan era petita sempre volia anar a la finestra i he dit, mama, jo vull entrar on està el pilot, i em feia molta il·lusió i sempre se'm posava la pell de gallina quan em pujava a l'avió i dic, ara començarà a despegar i aterrar, ai Déu meu, i m'agradava molt.
Viatjaves molt de petita amb els pares?
Sí, la primera vegada que vaig viatjar amb avió va ser quan tenia 3 mesos.
3 mesos, eh?
Mm.
I després, molt seguit, no? Heu fet molts viatges.
Sempre els meus pares m'han portat amb ells quan ells han fet viatges, no m'han deixat mai a casa o amb els avis, i suposo que d'aquí va néixer una mica l'amor pels avions.
Però tu sempre has estat molt viatgera, no només pel fet de voler ser pilot, sinó que tinc entès que quan tenies 14-15 anys ja vas dir a casa que volies anar a estudiar fora, no? Com va ser això?
Va ser una miqueta complicat. Resulta que ma mare té una amiga que va portar la seva filla a Canadà, i com que ma mare no estava segura de portar-me un any sencer a estudiar a l'exterior, va dir, fem una prova, et porto 3 mesos a fer un estatge de tennis, va ser quan tenia jo 13 anys, i aviam què tal va. El vaig fer, vaig tornar, que dic, jo em vull quedar ja, o sigui, vull començar aquest inici de curs, el vull començar a Canadà, i ma mare, no pot ser ara mateix, perquè no es poden moure els papers i tal, si vols l'any que ve. Dic, doncs vale. I aquí va ser quan va començar a agradar-me molt a viatjar fora, o sigui, a estudiar fora, la idea aquesta de voler anar a estudiar a Canadà.
I això va ser amb 15 anys, te'n vas un any a Canadà?
Me'n vaig anar un any, i després vaig tornar i vaig fer segon de batxillerat, perquè he fet primer i segon de batxillerat a Canadà.
Però, esclar, per edat eres més jove, no?, per fer aquest curs. Això vol dir que tens altres capacitats, entenc, no?
Sí, però sí, jo he acabat el batxillerat amb 17. Bueno, com molta gent acaba, no? Perquè sóc de les petites, sóc del novembre... I
vaig de quin dia?
El 12.
Curiositat, eh? I aleshores fas aquest primer any, aquest segon any, també l'acabes el batxillerat a Canadà. Vas trobar molta diferència amb el sistema educatiu d'aquí amb el d'allà?
Doncs la veritat és que sí, hi ha moltes curiositats, com per exemple que allà funciona per semestres, no trimestres, són 6 mesos i 6 mesos, i tu només fas cada semestre 4 assignatures, és a dir, de 8:15 a 9:30 fas matemàtiques, després fas una hora i mitja o tal de llengua, després menges el dinar, perquè allà es dina molt més d'hora, després fas, física, i després fas cuina. Jo vaig fer una assignatura de cuina, per exemple. Hi ha assignatures que dius, ostres, això és una assignatura? Tipo, per exemple, maquillatge, estètica, perruqueria... Unes coses que jo vaig flipar, dic, no m'ho puc creure que hi hagi... Això sigui una matèria. Què passa? Que allà la diferència està en això, que tu fas aquestes 4 assignatures al mateix horari per cada dia tot el semestre, i quan acabes el semestre ja et donen unes altres 4 assignatures diferents.
Mm-hmm. És com més concentrat, diguéssim.
Exacte.
Aleshores, acabes en el batxillerat i què és el que passa? Tornes aquí, te'n vas a un altre país a estudiar...
Bueno, quan jo vaig fer segon de batxillerat, vaig fer el segon de batxillerat a Canadà i vaig estudiar per fer una prova per les persones espanyoles que estudien a l'estranger, que és com una mena de pau, però és una mica diferent. La vaig aprovar, bona nota, i després jo vaig dir, bueno, què vull fer amb la meva vida? Jo sé que vull ser pilot, volia ser pilot a Lufthansa, o al grup Lufthansa, ves aviat, que és un grup d'aviació molt gran a Europa, que està a Lufthansa, Suís, Àustria, o sigui, són els països on l'aviació té un gran poder, no? I vaig dir, bueno, quins són els requisits? La LAMA és un dels requisits. Doncs vaig pensar, què haig de fer? Pues, haig d'estudiar amb la mà. I d'aquí vaig anar buscant escoles i vaig dir, ostres, hi ha una escola a aquest poble que diuen que està molt bé. Ho vam mirar amb mi mare i amb el meu pare i vam dir, bueno, vale, t'enviem allà i aprens a la mà. Vaig fer 2 anys allà, a una ciutat d'Alemanya, del sud d'Alemanya, que es diu Freiburg, i vaig aconseguir el B2 de la mà. Després me'n vaig anar a viure... Bueno, allà vaig conèixer la meva parella i vaig dir, bueno, pues, ell és de Suïssa, de la part italiana de Suïssa, i ens vam anar a viure junts a Suïssa, a la part alemana. I jo allà vaig fer... Em vaig preparar per l'examen de l'Agència Aeroespacial, em vaig presentar, la vaig passar, i després em vaig presentar al grup Lufthansa, a l'escola de vol del grup Lufthansa. A l'escola, bueno, vaig fer unes proves que em van anar bé, però no em van acceptar perquè tenia el B2 de la mà i no el tenia el C1. O sigui que vaig dir, ostres, però bueno, això no em va detenir perquè vaig anar a escoles, vaig tornar a fer una mica d'escola, vaig anar a fer classes particulars d'escriptura i vaig aconseguir el C1.
I et vas tornar a presentar.
Em vaig tornar a presentar i vaig fer el C1. No, allà no m'hi he tornat a presentar perquè m'havia d'esperar 2 anys. I llavors jo 2 anys no em volia esperar. Llavors dic, no, a mi una altra escola, faig allà les pràctiques, faig allà els exàmens i ja m'hi presentaré a l'aerolínia. Perquè si m'hi presentava a l'escola Lufthansa em donaven prioritat en poder entrar a la companyia. Per això m'interessava. Però si no ha pogut ser, no ha pogut ser.
I aquestes classes de vol, és a dir, tu les teòriques les fas allà, no? A Suïssa, a Zurich, però tu després vens a Sabadell, a l'aeroport de Sabadell, a fer les pràctiques. Com és això? Com és que et deixen venir aquí a fer les pràctiques?
Perquè jo faig un tipus de curs que és modular. Hi ha 2 tipus de cursos. Un que és integrat, que tu has d'assistir presencialment a l'escola a Barcelona. O sigui, ho has de fer tot en aquella escola. La teòrica i les pràctiques. I jo faig un curs modular, que és un altre estil de curs, que jo ho puc fer a distància. Puc fer les classes a Zúric i puc fer les pràctiques aquí a Sabadell.
Sí, també aprofites, no?, per venir a veure la família. No sé si l'escola és aquesta, perquè ho hem de dir, la gent no et veu perquè és un programa de ràdio, però vens amb l'uniforme de pilot i posa EAS Barcelona. Sí. Aquesta és l'escola, no?
Exacte.
Molt bé, vas amb corbata i tot, eh? Sí, és obligatori,
no,
això?
Sí, però és que no m'agrada. A mi mare ja li vaig dir, ostres, jo la corbata no la vull portar. I mare, o ho portes tot o no portes res.
Clar, clar.
I clar.
També és uniforme, no? És l'uniforme de la feina. I de moment, com van a aquestes primeres classes de vol? Et sents còmode? T'agrada? És la que t'esperaves?
Aviam, a mi m'estan agradant molt. Ja porto 30 hores de vol.
30?
Ja porto 30 hores de vol i dintre de poc em deixaran anar sola per primera vegada. Jo estic molt emocionada i nerviosa perquè dic, ostres, sola, saps? Que jo no està l'instructor, que si jo faig alguna cosa malament, sóc jo la responsable, a mi em passarà alguna cosa, no? Dic, ostres, tota la responsabilitat, tota aquesta pressió és només meva. Ara vaig tranquil·la, tinc l'instructor, però, ostres, m'haig d'anar conscienciant que dintre de 0, dintre d'uns dies, em toca fer-ho tot a mi.
Això és com el carnet de conduir de cotxe, no? Diguéssim que quan vas traient altres carnets i vas podent portar vehicles, en aquest cas avions, de més cilindrada, per dir-ho així, no? Més grans. Ara, què és el que podries portar?
Bueno, de moment no puc portar massa cosa. Només puc portar el que estic... La Tecnam que estic portant ara, que és la P2002.
Que és com un avió privat, diguéssim.
És una avioneta molt petitona, que si posem les persones, la gasolina i una 4 maletetes, pesa en total 670 quilos. O sigui, és molt lleuger. És molt lleugera, aquesta avioneta, eh? Però, clar, jo no puc portar altres perquè no m'he tret el primer carnet, que és el de pilot privat. Llavors, quan acabi de treure'm aquest carnet, sí podré agafar altres avionetes petites.
I quants anys et queden per poder ser pilot comercial d'una aerolínia?
Uns 2 anys i mig, 2 anys.
Això és molt poc, eh?
Sí, sí, després m'haig d'especialitzar, m'haig de presentar, haig de fer el type rating, que se li diu, que és, per exemple, quan et vols especialitzar en un tipus d'avió. Tu, quan voles, per exemple, mira, amb els 380, que és un avió que a mi m'agrada molt, que és un avió de dos plantes, si tu vols portar aquest, has de tenir com un carnet només per aquest tipus d'avió. És com, ostres, tinc un carnet de moto, un carnet de cotxe, un carnet de furgoneta... Cada avió té el seu carnet. Llavors, jo després m'haig d'especialitzar i m'haig de treure el carnet d'aquell avió.
I aquest seria l'Airbus de dues plantes, el que t'agradaria portar, no? Un somni, diguéssim.
Sí, és un somni, però sé que a l'inici no el puc portar. Haig de portar un petitonet, un 320. Que aquests són els que es fan per anar, per exemple, a Barcelona, a Madrid, Barcelona, a París, Barcelona, a Londres, no?
Ah, sí.
No un Barcelona, Nova York. Això ja s'utilitzen uns molts més grans.
A poc a poc?
Sí, sí.
Clar, abans has dit que havies fet l'examen a l'Agència Aeroespacial. Aquesta és l'agència, diguéssim, dels astronautes, també, o no?
Sí. T'ho demanaven com a requisit per... Era un requisit per poder aplicar a l'escola i jo vaig dir, bueno, pues si s'ha de fer, s'ha de fer. En aquest examen entraven testos psicològics, agudesa visual... Un exemple és que em posaven, em deixaven 2-3 segons per mirar 9 rellotges i que el rellotge, o sigui, cada rellotge apuntava a uns números diferents i estaven... No és com un rellotge del que nosaltres ens pensem, sinó que potser on normalment hi ha les 12 hi havia el 7, saps? Mm. O hi havia el 5 i després continuava doncs 7, 8, 9, però els números estaven col·locats de maneres diferents, no? I jo, en 2 segons, havia de dir els números que es trobàvem en certes caselles. En 2 segons així, d'una mirada, ja ho havia de saber, no? Això era una prova. També hi ha proves de matemàtiques que potser et deien 13 més 21 per 33 i tenies 20 o 30 segons per resoldre-ho.
Mm.
I física també hi havia també... Testos psicomotors, que és per... Veies una pantalla, agafaves el joystick, que el joystick és bàsicament el comandament d'una avioneta, com el mando, i havies de mirar i havies de seguir unes boletes. I això era... I et anaven dient, per exemple, números, i ells et deien, cada vegada que diguis un número par, pica el botó de color verd. I per als impars, el botó vermell. I ho havies de fer tot alhora, al mateix moment.
Ho veig molt complicat, eh? Perquè jo, que soc super miope, coordinar-ho tot ho veig complicat. Esclar, a banda d'aquesta agudesa visual i tota una sèrie de coneixements més tècnics, comentaves, no?, que els idiomes són molt importants. Vas fer la competència completada en alemany, en anglès. Quants idiomes necessita un pilot parlar, no? Per anar bé, diguéssim, per anar tranquil.
Mínim, aviam.
Tu quants parles?
Jo parlo 5.
5.
Jo en parlo 5. Parlo el català i el castellà perquè vaig néixer aquí a Barcelona.
Però comences a tenir una mica d'accent d'allà, eh? No sé si bueno, t'ho diuen els pares, oi?
No, bueno, és que porto des dels 15 a fora.
Clar, per això.
Bueno, és que jo català, només el parlo amb els meus pares o quan vinc i ja està, no el parlo.
Ja us deies, castellà, català, alemany, anglès...
Italià.
Perquè la teva parella?
La meva parella parla italià perquè és del sud de Suïssa. Per qui no ho sàpiga, Suïssa està dividit per parts i es parla en diferents idiomes, no? La principal és la part de Suïssa que es parla alemà, que representaria un 75% de Suïssa, aproximadament. Després hi ha la part francesa, que representaria doncs, un 20% de la població de Suïssa. Després, una petita part, diguem-ne un 4%, que parla italià, i un 0,1% parla el romanxe, que no, mai ho he escoltat, la veritat. No m'he trobat a cap persona que parlés el romanxe, però és un idioma oficial.
I a l'hora de pilotar, a banda d'aquesta agudesa visual, què és el més complicat, o què t'han explicat que és el més complicat? Perquè, com a pilot, quan es pateix més?
Es pateix més a l'hora d'aterrar i quan vas a despegar. Pel sol fet de que, si per exemple nosaltres estem a, per exemple, 10.000 peus o 15.000 peus, si hi ha algun problema o hi ha algun problema al vent o li passa alguna cosa a l'avió, tens més temps per reaccionar i estabilitzar l'avió amb maniobres que no pas si estàs a la vora del terra. Clar, si nosaltres estem fent l'aproximació a la pista de Sabadell, per exemple, i estic molt a la randa del terra, aquest error per equivocar-me és molt més petit. Si no reacciono ràpid o si estic massa a la vora i ja no tinc temps de fer la maniobra, clar, en el meu parer i en el parer de tots els pilots és molt més perillós quan estàs a la randa del terra que no pas a dalt. Per això l'aproximació i l'aterratge en si és on hi ha més problemes, on poden haver-hi més accidents.
Uau, una altra por desbloquejada, eh?
Sí, sí.
I bé, t'anem acabant, però, esclar, ens has explicat tota una vida com d'estudiar molt, de molt sacrifici, de tenir també un objectiu molt clar, però el teu temps lliure, a què el dediques? És a dir, tens alguna altra afició, a banda d'estar superenfocada en tot el tema de ser pilot?
Doncs sí, a mi m'agrada molt fer esport i m'agrada molt llegir. Soc una gran lectora, que l'any passat, per exemple, em vaig llegir 80 llibres.
Carai!
Trec temps per tot.
Sí, sí.
Trec temps per tot.
No sé quants són al mes, però són uns quants, eh?
Bueno, perquè jo t'has d'explicar una historieta.
Explica.
Resulta que jo... A mi m'agrada molt llegir en paper. I jo vaig començar a llegir en paper, però a mi mare em va frenar. Dius, ostres, que això són molts diners. I em va comprar el Kindle de l'Amazon, que és com una espècie de tablet,
sí,
per llegir-me els online. Em va pagar una mensualitat de 10 euros perquè jo em pugui llegir llibres, però a l'infinit, no? Fins a l'infinit. Llavors, no em gasto tant, però a l'inici em va dir, escolta, que ens arruïnaràs.
No, però està bé. I de quin gènere t'agrada llegir?
La fantasia m'agrada molt, la fantasia m'agrada molt. Desconnectes molt, imagines molt. Quan se'n va fora de la realitat, quan no és una cosa que s'assembla a la realitat, utilitzes molt més la imaginació. I a mi això és el que m'agrada. Descobreixo la meva pròpia creativitat, la imaginació, i sí, i moldejo els meus mons al meu gust.
Està molt bé. Escolta, Ivet, marxem amb una cançó, si et sembla, de Bad Bunny, que has comentat que t'agradava. Alguna en especial de l'últim disc, per exemple?
No, és que m'agraden totes.
T'agraden totes,
pots
molt
escollir
bé.
Tu, si
a
vols.
A mi també. Perfecte. Doncs gràcies per aquesta estona connectats i no sé si es diu així, no? Bon vol.
Jo n'en fluc.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé, la vida así, la vida así. Ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí, te va a quemar. Tú eres mi canción favorita, y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar. Quiero dibujar corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te caigo a la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Ey. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera. Debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita.
Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. Y en el pozo no dimos la mano. Así está.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El
Els científics defineixen la microbiota com el conjunt dels microorganismes presents en un entorn definit. Avui la Cristina García, coach nutricional i membre d'Íntima Salut per a la Dona, ens explicarà quina és la importància de tenir una bona microbiota intestinal i com alimentar-nos per tenir-la sana. Cristina, benvinguda.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me un cop més.
Ja fa un temps que se sent a parlar de la microbiota, però per què és tan important?
Mira, ja fa molt de temps que s'està estudiant i s'ha vist que la microbiota intestinal, perquè parlarem de la microbiota intestinal, en tenim a la boca, al nas, a molts llocs, però parlarem de la intestinal, té tres funcions molt importants per la nostra salut. Una de les funcions importants i primordial és una funció de defensa. Penseu que tot el que entra al cos passa per l'intestí, d'allà cap al medi intern, o sigui, cap a la sang i tot això. Val? Llavors, es posa allà els microorganismes i fan una funció de barrera. I diuen, tu passes, tu no passes, d'acord? Llavors estan ajudant moltíssim al sistema immunològic, val? I llavors eliminen tòxics i coses que no ens interessa que vagin cap endins. Val? Això diríem que fa la funció barrera, molt important. Una segona funció molt, molt important és una funció de nutrició. Ells, aquests microorganismes, val? Uns bitxitos que tenim per aquí als intestins, s'alimenten de la fibra que nosaltres no podem digerir. Val? Els hi donem fibra, nosaltres no la podem digerir com a éssers humans, però ells en fan un festival. Val? Llavors comencen, si fan un festín, diuen, uah, que guai això, val? I comencen a menjar aquesta fibra, la degraden, i què en produeixen d'ella? Produeixen uns àcids grassos que tenen propietats, sobretot un dels tres, hi ha l'àcid butíric, el més important, diríem, que té una funció antiinflamatòria. Llavors ajuda que l'intestí, val, tingui substàncies antiinflamatòries, val, superimportant per mantenir la salut, val, per tot aquest teixit epitelial. I, a més, generen vitamina K i vitamina B9, val, l'àcid fòlic, i també ens ajuden a absorbir el magnesi, calci i ferro. O sigui que, imagina't.
I ja quina feinada, no?
Tenen molta feina. Fan molta cosa per nosaltres i mira que hem d'estar d'anys intentant matar-los, els bitxos. Val? I l'altra cosa molt important, influeixen en el nostre estat anímic.
Important, eh?
Molt important, perquè fa que estiguem més contents, més feliços. I, per exemple, generen la serotonina, que és un neurotransmissor conegut com la hormona de la felicitat.
Això diuen.
Això diuen, val?
Per tant, Cristina, hi ha una relació directa entre els intestins i el cervell, perquè explicaves?
Exacte. Hauríem de dir que hi ha una relació directa entre els intestins i l'emoció que tenim, i d'això en sap molt, molt la gent d'abans, que feia les frases fetes. Imagineu-vos que si en tenim de frases fetes, jo n'he buscat algunes, a veure si a tu també se t'acorreix alguna, que ja fan aquest vincle entre el meu intestí, el meu estómac també, i la meva emoció. Per exemple, quan se't regiren les tripes, no? Hi ha hagut moltes injustícies i se m'han regirat l'estómac. Aquesta sensació d'injustícia, aquesta emoció que em fa sentir malament a l'estómac, eh? Relació, cervell-emoció. Tenir la panxa plena no té pena. Val? Que guai, si no tinc penes vols dir que estic content, estic feliç.
I un panxa contenta.
Un panxa contenta, exacte, un panxa contenta, molt bona. O escagarrinar-se, val? Quan tenim molta por, estem molt nerviosos, ens agafa covardia, que tot això són coses que passen al cervell, m'escagarrino. Fixa-te'n, eh? Tenim d'altres? Tu se te n'acudeix algun altre?
Ostres, ara mateix, el tenir papallones a l'estómac, per exemple...
Tenir papallones a l'estómac, és
sí,
molt maco.
Que és aquella sensació tan xula quan un està enamorat, embadalit, eh?
Sí, sí, després desapareixen, eh? Durant el que duren les papallones a l'estómac. Però és una emoció molt agradable, val? Tenir de papallones.
Per tant, podem explicar quins factors poden fer que tinguem una microbiota en bon estat? Perquè tot això funcioni com ha de funcionar?
Exacte, cal tenir una microbiota en bon estat, hi ha coses que l'empitjoren moltíssim. Per exemple, els antibiòtics. Els antibiòtics són molt perjudicials. Per què? Perquè, fixeu-vos, la microbiota viu en un fi equilibri entre microbiota bona i dolenta, val? Alguna que ens afavoreix, alguna que no tant, però sempre està en un equilibri perfecte. Mm. Què passa quan em donen un antibiòtic? Pues, ho mato tot, sobretot aquests antibiòtics d'ampli espectre, d'acord? Llavors, el que és molt important és mai prendre antibiòtics si no me'ls ha recomanat un metge, val? I un cop me'ls he pres, ara ja ho fan els metges, et donen un probiòtic. Un probiòtic, diguéssim, que són bitxos dins d'una capsuleta per tornar a repoblar, o sigui, amb l'antibiòtic me'ls mata i després els he de tornar a posar. Val? Poso els bitxos, però aquests bitxos tenen gana, i llavors els he de donar bons aliments, amb molta fibra. Jo dic una mica era com el tamagotxi aquell que si tenies...
Que l'havies d'anar alimentant.
Se l'havies d'anar alimentant si no se't mora. Val? Sí, això sí. Seria molt important. I després s'ha vist que és o són importantíssims els tres primers anys de vida. Val? Per exemple, una persona que neix amb part natural, val? El nadó passa per tot el canal vaginal. I quan passa, i està molta estona un part, no és pim-pam-pum, mal.
No
és pim-pam-pum. Llavors, durant aquella estona que està creuant el canal vaginal, com que agafa tota la microbiota de la mare. Val? En canvi, un nen amb cesària neix i en un quiròfan que està totalment estèril. Val? Això seria una cosa molt important. Després, si jo faig lactància materna, la lactància materna em dona els probiòtics, aquests bitxitos, val? I els prebiòtics, que són les fibres que s'alimenten, o sigui, li dona el tamagogi complet, val? Amb els aliments i el bitxo. Val? L'ús d'antibiòtics, que jo no sé tu, Carme, però jo quan el meu nen era petit, o sigui, per les orelles no me'n paraven de donar, dic, ostres, nano, t'he deixat sense microbiota, fill. Bueno, i després, sí, després està en contacte amb gent, els nens que tenen entorns, no?, on estan sociabilitzats, val? I després com aniré introduint l'alimentació en aquest nano. Fixa't que ens hem passat anys i anys matant i rentant-ho tot.
Sí,
com amb bogeria, el biberon superbullit,
si
el xumet superbullit, sí. No? I una mica se'ns ha passat de rosca el tema.
Val. Per tant, un cop establert aquesta diversitat de microorganismes que comentàvem als nostres intestins, com a adults, què hauríem de tenir en compte per mantenir-la i per potenciar-la? Com hem de fer?
Exacte, és molt important. D'acord, hem passat els primers 3 anys, ja tenim una bona microbiota i ara hem d'ocupar-nos d'ella. Val?
Perquè l'hem de mantenir.
L'hem de mantenir,
això
exacte.
Això no està fet.
Val. Com podem fer? Primer, sempre, una mica, sempre són les mateixes coses, però és que sempre les fem malament. Val? Una, mantenir l'estrès i fora de la nostra vida, en mesura del possible, i dormir. Dormir, que és una... Des que ha entrat tanta tecnologia, tantes pantalles, tanta feina, com costa dormir? Val. Dormir és molt important. Penseu que l'estrès i la falta de son pot augmentar la inflamació, pot reduir aquesta diversitat de microorganismes, necessitem molta diversitat, val? I tot això faria que el meu sistema immunològic estigués afeblit, tindria problemes de digestió i així mateix podria acabar, doncs, per exemple, amb el síndrome del colon irritable. Val? Ja hem parlat, evitar a mesura del possible i, si no, i sempre sota prescripció mèdica a un excés de medicació, els antibiòtics o altres fàrmacs. Els antiàcids també fan mal perquè jo canvio l'acidesa i doncs, hi ha certs... aquesta diversitat faig que hi hagi un desequilibri, d'acord? Ibuprofè, aspirina, etc. Després, caminar, fer activitat física, evitar l'ús de l'alcohol, el consum del tabac, val? I els ultraprocessats. Això dels ultraprocessats, mireu, un ultraprocessat és una cosa que potser està molt bona, però no té fibra. Això vol dir que nosaltres ens hem d'imaginar el tracte digestiu que tot ho digerim majoritàriament a la primera part, quan surt de la panxa, val? De l'estómac, arriba al duodè, allà comencem a absorbir aliments, val? I al final de tot està el colon. Val? Tots els microorganismes majoritaris estan en el colon. Val? Clar, si jo menjo ultraprocessats, com no hi ha fibra, no hi ha res, tot es digereix abans, hi ha absorció, però al final del colon no arriba res, no arriba fibra, quan els meus bitxos es moren, perquè no els hi arriba a menjar. Val? Llavors, he de posar moltíssima fibra. Ojo amb els ultraprocessats.
Així que diríem que és molt important menjar fibra per tal de mantenir aquests microorganismes bons que ens explica la Cristina. Amb dades de quin consum de fibra estem parlant i quins aliments es poden aportar tota aquesta fibra, Cristina?
Mira, aquí està estipulat, o sigui, la gent que en sap molt, els estudis, la ciència, que hauríem d'estar menjant 25 grams de fibra al dia. I la població de mitja, aquí a Espanya, està menjant 12,5 grams.
Sí, fem la meitat.
Sí, fem la meitat, val? Anem per feina. Mm. Val? Ja vam fer un estudi molt interessant a una població africana i estaven com a 150 a 300 de fibra, imagina't. O sigui, estem lluníssim, lluníssim, i a més nens molt petits. Val? Llavors, cal, sobretot, buscar aquestes fibres solubles i fermentables que, com he explicat, són les que nosaltres, com a éssers humans, no podem digerir, arribaran a la part final al colon i allà fan una festa major aquests microorganismes.
Vinga, perquè facin festa major, que li hem de donar?
Què els hi posem? Els hi podem posar, hi ha una fibra que es diu inulina, que la trobem a l'all, la ceba i la xicòria, per exemple. Tenim els fructooligosacàrids, els fos, que se'n diuen, que els trobaríem a les fruites i verdures i que beneficien molt els microorganismes que sonaran, que es diuen bifidobacterium.
Clar.
Aquests sonen, eh?
Sí. De la publicitat en sonen.
Sí, sí, els bifidus sonen molt. Les pectines, que estan a pomes, peres i prunes, sobretot la pruna seca, els cítrics, com taronges, llimones, aranges i mandarines, sobretot a les membranes, allò, aquella pellufeta blanca que tothom rasca, deixeu-ne una miqueta.
Sí?
Sí, una miqueta. I la poma i la pera és molt bona idea coure-la una mica, perquè les pectines s'alliberen, surten de la cèl·lula, de les cèl·lules on estan encapsulades, i les podem accedir a elles més fàcilment. Val? Després tindríem els beta-glucans, que els trobem sobretot a les cibades. S'han fet els beta-glucans, a més, van superbé pel colesterol. Vale? Mm. Molt bé. I què més podríem tenir? Jo crec que els he dit pràcticament així, com a fibres més importants, aquestes.
Sí? Podem afegir alguna cosa més a la llista, et sembla?
I el midó retrogradat, que així me'n despistava, és, i és superimportant comentar-ho, que és com el midó, el que té la patata, l'arròs, els midons,
sí.
Els couem, es couen, sí. I després, al refredar-los, canvien com la seva, dic jo, la seva posició 3D, d'acord? Llavors, en recordo el Rubicub, com si canviéssim de posició, refreny, xic-xic-xic, tipus Matrix. Mm. Llavors, en aquell moment, nosaltres, com a éssers humans, no absorbim tan bé aquest midó, però es converteix en fibra super bona per als microorganismes, així que midó refredat seria... Això es troba molt, es va posar molt de moda fa un parell d'anys, el del midó retrogradat, val? Del consumir la patata, l'arròs, pasta, pa i llegums, amb refredat, amb fred. Cuino, refredo.
Aquest és el secret. I alguna cosa, no sé, per postres, per exemple?
Podem posar... Val, anem a donar un parell d'idees. Per exemple, podríem fer un batut de poma, pera i cibada. Val? Ja ho tindríem. Podríem fer un púding de xia amb iogurt grec. Els iogurts, els fermentats, tenen també molts prebiòtics, molts probiòtics. Podríem ficar-li fruits vermells. Podríem fer unes galetes de cibada i plàtan a casa. Seria molt bona idea. I una ensaladilla russa. Jo és que la vull dir, l'ensaladilla russa. No és un postre, però és com un plat molt típic, oi? Pues tu...
Ens pot anar bé, l'Anna.
Exacte.
Perfecte.
Ens pot anar perfecte, una amanida d'arròs, una amanida de llegum.
Doncs cuidem els nostres bitxitos, no?
Cuidem
com diu la Cristina, aquesta microbiota que tantes funcions importants fa en el nostre organisme. Molt interessant, com sempre, Cristina, parlar del nostre cos i de com l'hem de cuidar.
Cuidar i estimar.
Clar que sí. Gràcies. Bona salut.
Bona salut.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. detective. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bona tarda, sóc el Roc, el tècnic del Connectats. Avui us porto una recomanació carregada d'adrenalina. I és Rush, dirigida per Ron Howard. Aquesta pel·lícula ens transporta a la Fórmula 1 dels anys 70 i la rivalitat entre James Hunt i Niki Lauda. No és només una història de velocitat i risc, sinó també de superació i sacrifici, amb una banda sonora espectacular de Hans Zimmer. La podeu veure gratis amb anuncis a Pluto TV o llogar-la a Apple TV i Amazon Prime Video. Si voleu emoció a la màxima potència, Rush és la vostra pel·lícula. Porteu-vos el cinturó i gaudiu-ne. Adeu!
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Oh, my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh, my God.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end,
I wanna travel like Han Solo, like Han Solo. I wanna catch a plane to Disneyland. I really miss when we used to get out, but in the my mom. Long too sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going bananas. I can't wear a piece of manna. 'Cause I'm so sick and tired of drama.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara al Connectats us parlem de l'escriptora sabadellenca Marta Orriols, que ha publicat la seva cinquena novel·la, A l'altra banda de la por, i aquests dies l'està presentant a diferents llibreries del país. Una de les primeres ciutats que ha visitat és casa seva, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, Marta Orriols podríem dir que està de gira per diferents llibreries presentant la seva darrera novel·la i nosaltres avui doncs parlarem amb ella per saber-ne tots els detalls possibles. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquesta novel·la fas un repàs de diferents emocions. La Joana, la protagonista, doncs, experimenta moments de renúncia, de tristesa, de por, d'inseguretat, no? Mentre es qüestiona quin lloc ocupa, doncs, en aquest món, en aquesta societat. Però per conèixer una mica més a fons, no?, aquest argument, aquesta història, qui és la Joana i què li passa?
Doncs la Joana és la cap d'àrea de restauració del Museu Nacional d'Art de Catalunya, aficionat, evidentment, i és una dona que està a punt de fer-ne 50 i, per tant, té aquella edat que ja pots mirar una mica enrere i fer una mica de balanç a la teva vida. Ella està separada des de fa un temps, té dos fills, i potser el que és una mica el detonant de la història és que el seu exmarit, amb qui té una bona relació, té una relació força cordial, li demana de manera més oficial el divorci perquè ha de tornar a casar-se i tenir una criatura petita amb una dona més jove que la Joana. I això és el que la impulsa una miqueta a fer-se mirar ella mateixa, no?, mirar-se endins i pensar què li pertoca ara amb ella, no?, perquè d'alguna manera sent que tothom va avançant i que ella no té res més a fer, que d'alguna manera ja ha assolit totes les coses a la vida que s'esperen d'ella. I d'aquí parteix una mica la història.
Una situació que podria ser perfectament homologable, no?, a la que experimenten moltes persones de la vida real, o sigui, fora d'aquesta novel·la, no?, o sigui, està basada com en fets que podrien ser reals.
Sí, a mi sempre m'agrada moltíssim posar al centre de la literatura la vida, no? És el que més m'interessa, parlar de les persones, de les relacions de les persones amb els altres, amb nosaltres mateixos, i parlar sobretot d'aquestes contradiccions que tenim tots i que crec que és el que ens fa més humans, no? D'aquesta ambivalència de sentiments, no?, de coses que ens fan feliços però que a la vegada ens fan trontollar una mica les nostres bases, no?, com això que li passa amb ella. I més enllà d'això, sí, m'agraden tots els llibres i sobretot en aquest parlar molt de què és fer-se també gran, que, a veure, encara no té el 50, però gairebé, no?, però penso que són edats que marquen una miqueta, no?, canvis vitals, i tot això sempre envoltat molt de molta realitat, no? És una novel·la, crec que molt contemporània, perquè en el context de tot això que li passa amb ella hi ha el món real, i en els conflictes actuals, i aquest món en decadència, la crisi climàtica, i surt una mica tot, no? Perquè penso que al final també acaba definint una mica com ens comportem nosaltres, no?
Exactament, no? Amb tot el que ens envolta, amb tot aquest context, doncs són sensacions que doncs es poden experimentar i que, per tant, doncs el lector es pot sentir molt identificat amb la Joana, no?, que és la protagonista. Comentava ara que la Joana tenia al voltant d'aquests 50 anys, que tenia algun fill, també va dirigit potser a un públic més adult per poder entendre millor en quina situació es troba ara mateix la protagonista, o una persona doncs més jove o inclús adolescent també pot arribar a ficar-se a la seva pell.
Jo crec que sí que, a veure, no és una novel·la juvenil ni molt menys, perquè penso que bueno, depèn de com siguis, no? Jo crec que sempre hi ha llibres per persones molt diferents, no? Però és una novel·la, no està dirigida a dones que estan a punt de fer 50 anys ni molt menys. Penso que parla de sentiments que els poden compartir homes, dones, gent jove, gent de moltes edats, més grans, més joves, potser adolescents no, la poden llegir perfectament i crec que hi reconeixeran emocions molt humanes, no? Però potser no hi sentiran tanta empatia, perquè penso que precisament parla d'això, no? De quina manera quan som joves veiem la vida amb un atreviment i amb unes ganes d'agafar-ho tot, no? I quan arribes a certa edat el món se t'imposa una miqueta, no? I potser aquest canvi de perspectiva, bueno, pot ser interessant també, si no ho has viscut, viure-ho, no? I llegir-ho, no? I saber una miqueta com se sent una amb aquesta edat. Però ja et dic, no escric pensant en una edat concreta, ni molt menys, escric d'una manera molt popular i per arribar a tothom, no?
Totalment, de fet, els seus llibres no es caracteritzen sobretot doncs, per fer aquest retrat de les emocions, són doncs, llibres molt, molt viscerals, però en aquest tan concret ha introduït una mica de thriller, ha introduït una mica la por, aquest suspens, no? Que l'ha fet, no?, debutar una mica com en aquest gènere, introduir aquest nou element que en altres novel·les no hi apareixia.
Sí, m'ho he passat molt bé fent, la veritat. No és ni molt menys una novel·la policíaca ni un thriller, però sí que m'ha agradat posar aquestes pinzellades que m'ajudaven molt a contextualitzar totes aquestes pors externes, no? I, de fet, són tot notícies reals, no? De notícies que obres al diari i passen, sobretot a la ciutat de Barcelona, no? Que és on passen les grans coses, les grans urbes, no? I em semblava curiós com nosaltres anem fent la nostra vida el dia a dia, com va fent la Joana, i al voltant passen coses realment inquietants, no? Llavors, aquesta sensació d'inquietud era la que intentava copsar per anar retratant la Joana dins un context, doncs, això, que m'ajudés a que el lector entengués d'on sorgeixen tots també les seves pors més personals.
Una de les altres característiques dels seus llibres és que la feina, no? La professió dels protagonistes i dels personatges té un pes, té un significat, no és un ofici qualsevol, no? En aquest cas, doncs, la Joana és restauradora, treballa en un museu, no? A Barcelona, al MNAC. Per què ha escollit aquesta professió?
Doncs jo crec que va venir perquè en el moment que vaig decidir escriure el llibre era un dia que jo sortia del museu del MNAC, precisament, que és un museu on passejo sovint, i era un dia d'aquests que a Barcelona fa tantíssima calor, el juliol, no? I que, a més, bueno, Catalunya crema, no? Hi ha incendis per tot arreu i els últims estius de les nostres vides, no sé tu, però jo tinc la sensació que el món s'acaba, no? A l'hivern després es torna a equilibrar una mica, però els estius és com, bueno, això se'ns està acabant. I en canvi sortia d'allà dins, on és tot el contrari, no? Un museu és com una mena de càpsula del temps i tots els paràmetres climàtics estan molt ben cuidats, no? I el contrast aquell, vaig pensar, és curiós, no? Que estiguem conservant coses del passat, perquè allà dins hi ha obres de més de 900 anys d'antiguitat, no? I que estiguin en perfecte estat i les estiguem cuidant tant, i fora el món se'ns estigui esfondrant d'aquesta manera, no? I això va ser l'impuls de dir, necessito escriure no sé què, però anirà per aquí la història. I llavors d'aquí va sortir la seva professió, no? I després ja em va creixent tot dintre el meu cap. També pensava que era molt maco que algú que es dedica a restaurar i, per tant, d'alguna manera hi ha unes cures, no? Si tu veus treballar una restauradora i una conservadora, inclús els gestos que fan, no?, amb les mans són superdelicats i poden recordar molt els gestos que fa una mare quan cura una ferida als seus fills, no?, per exemple, o un pare. Llavors em semblava que en l'estat que es troba la Joana en la seva vida personal, en un moment on es queda sense els seus puntals, que eren els seus pares, que ja van morir fa un temps, ara el marit també li demana el divorci, els fills ja són grans, no?, és un personatge força solitari i que li falten aquestes cures, no?, i en canvi ella s'ha dedicat tota la vida a curar, tant a la seva professió com a la seva part més personal. I em semblava interessant que tingués aquesta professió, no?, també com a contrast o com a metàfora una miqueta del que ella no té, no?
Pel que fa al procés de creació, no?, i de redacció d'aquesta novel·la, A l'altra banda de la por, no sé si a vostè, a l'hora d'escriure'l i a l'hora, doncs, de pensar, no?, en aquesta trama, l'ha remorgut també per dins una mica, doncs, aquest neguit, aquesta sensació, aquesta inseguretat, una mica, doncs, també com ha viscut, no?, tot aquest procés.
Doncs la veritat és que sí, que m'ha passat una cosa amb aquesta història que em costava molt entrar-hi, o sigui, trobar... Jo fins que no trobo la veu del personatge tinc allà una batalla dura, perquè a vegades dic, no, ho deixo córrer, no em sortirà, i en el moment que trobo aquesta veu m'enamoro molt dels personatges, necessito posar-me'ls molt al meu costat, sentir-me'ls molt meus, i després em va passar la Joana que em va anar creixent, o sigui, vaig haver de fer una molt bona revisió de la novel·la perquè els capítols finals els estava gaudint molt, em sentia supercòmode amb ella, llavors vaig haver de tirar enrere, refer els primers perquè s'adaptessin al to final. Va ser un procés curiós, no? I m'inquietava també perquè jo en principi era una novel·la que pretenia fer una reflexió sobre l'amor, no tancar una història d'amor, però sí que parlant, doncs, amb la història de l'exmarit i d'un amant que també apareix aquí i que es retroba al cap del temps, pensava, vull reflexionar perquè avui en dia que l'amor es posa una mica en entredit, no?, l'amor més clàssic, jo tinc la sensació que tot i així tots continuem esperant l'amor sempre, no? Llavors volia parlar d'això i mica en mica el llibre se'm anava omplint d'això, no?, d'aquests petits crims que passen a la ciutat, de coses com inquietants, no? I aleshores per mi també va ser tot un procés de dir, bueno, a lo millor és que jo mateixa tinc moltes pors dins, no?, i les estic volcant a dins, en el llibre, no?, que això també passa sovint, no?, quan escrius, a vegades vols explicar una cosa i n'acabes explicant una altra, i crec que parla molt de com d'intuïtiva és l'escriptura, que al final no la controles tu tant com vols, no?, que al final acabes explicant coses que dius, bueno, ara no sé per què estic parlant de pors, però ha acabat sent un llibre de pors, sí, la veritat és que sí.
Ara, com dèiem, no?, l'ha publicat i l'està presentant a diferents llibreries, a diferents punts, a diferents espais, no?, com aquí ara a la Llar del Llibre d'aquí Sabadell, a casa. Quina és una mica la resposta, el feedback que està rebent?
Doncs fa molt poquet, fa una setmana i escaix que ha sortit el llibre, però, per exemple, ahir a Girona, que vaig fer una presentació, ja hi havia molta gent que se l'havia llegit, i jo tinc la sensació que agrada per el que deies tu abans, que és una història que que és molt universal d'alguna manera i arriba amb molta gent, no? I són sentiments amb què un s'hi pot sentir molt identificat i perquè surten molts personatges diferents, no? I si no és amb la Joana et pots acostar a un altre, no? I crec que és això, que parla de relacions humanes bàsicament, i llavors jo crec que sempre ens agrada llegir-nos, no? Quan agafes un llibre i t'hi trobes d'alguna manera reflectit o et fa pensar o t'interpel·la d'alguna manera, crec que agrada. Jo tinc la sensació que està agradant. Ja es veurà.
I ara, l'última. Algun altre llibre, alguna altra història entre mans ara mateix? O també continuarà una mica per aquest camí de les pors, de les pinzellades, doncs així més fosques?
No, crec que m'endinsin aquest món, perquè crec que m'ho passava molt bé fent l'ambientació i aquesta sensació d'inquietud, però a mi em costaria molt resoldre un crim literàriament parlant, saps? No sé si me'n sortiria. No, ara de moment estic defensant molt la novel·la i, bueno, sempre tens idees i jo sempre vaig amb uns apunts al mòbil i vaig anotant coses a les llibretes i a veure què surt, però ara, bueno, quan pari tot això una miqueta, espero passat Sant Jordi, perquè fins passat Sant Jordi m'ha quedat l'agenda ben distreta. Després ja posar-m'hi amb una miqueta més d'atenció, sí.
Doncs que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Aquí s'acaba la història d'aquests connectats de dimarts. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ja sabeu, demà tornem a ser amb vosaltres. Ens tornarem a connectar quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.